és la millor opció per decorar la teva llar.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic. Volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Abans de saludar el Joan Torres i el Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Abans d'entrar en matèria, no sé si ja teniu les previsions fetes per aquestes festes, si no, aquí Montse Llucà us dona...
Sí.
A veure, sisplau.
Sobretot si teniu gent a casa, saps? Allò que et toca fer d'anfitrió. Sí. Suposo que us nota, us toca en algun
toca
moment.
Tu sí. Gasto, toca tu fer el gasto.
Doncs escolta, no patiu perquè... Acabareu amb un bon grapat d'ampolles de cava buides pendents de llançar, suposo, no? Mm,
sí, sol passar.
Que després la pregunta és qui les baixa.
El meu camarada és
qui
el comentari.
No?
Eh?
Qui ve a casa les
no,
baixa?
No, és que a casa sempre els que baixem les escombraries som els mateixos. Jo no sé
no,
què passa.
Ningú et diu el marxar, t'ho baixo jo.
No, al contrari. Queden allà i dius, bueno, al final faig cara d'escombriar aire, perquè sóc l'únic.
Escolta, doncs,
mira, espero que me la cagui el tio, ja me la posaré i serà l'encarregat
de... Ja que baixeu, per què no em baixeu això?
No, pateixis.
Si no ho diu l'altre. Total, que aquest Nadal, Cellers Maset serà el primer celler de l'Estat que recollirà, atenció, les ampolles de cava a casa dels seus clients.
Home!
Per donar-li una nova vida.
Home, fantàstic, això.
Ni convidats ni anfitrions hauran de baixar la bossa d'escombraries. Entre tots farem un món millor. A més, per cada 12 ampolles, Cellers Maset plantarà un arbre per ajudar a la reforestació de boscos cremats.
Veus que bé?
O sigui, home, i tant. Tot són bones notícies.
Sí, 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 sí.
Podeu sol·licitar la recollida d'ampolles de cava buides a maset.cat.
Gràcies, Montse Llussà, Joan Torres. Comencem parlant d'un clàssic, l'amnistia, i ara també Pamplona, que centra en la picabaralla política a l'estat espanyol.
Sí, a més de l'amnistia, un dels altres debats calents arreu de l'estat és la moció de censura a Pamplona que retornarà a l'alcaldia de la capital navarresa a Bildu amb el suport del PSOE. D'aquesta manera, la UPN deixarà de tenir el poder a la ciutat. Doncs bé, el president del partit dretà, Javier Esparza, no s'ha mossegat la llengua a l'hora de valorar el suport dels socialistes als Abertzales. Això ha dit fa una estona al Parlament de Navarra.
La dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy a
Esparza,
definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria,
señor,
voy, señor a definir, Esparza, voy a definir
sabe,
escoria.
Sabe,
alguien
señor,
o algo que no merece
Esparza,
ninguna
disculpe,
valoración.
Señor Esparza, no tiene la palabra.
Señor
disculpe,
presidente,
disculpe,
señor,
no, señor disculpe,
presidente,
no...
La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivete, ha acusat la UPN de seguir amb la mateixa tònica hiperbòlica i d'insults de sempre des que va ser escollida presidenta el 2019. Gràcies a la moció de censura, l'alcaldia de Pamplona retornarà a Joseba Asirón, que ja va ser alcalde de la ciutat del 2015 al 2019. La UPN i el PP ja han anunciat manifestacions aquest diumenge i el següent. Els experts en dret penal demanen al govern que digitalitzi com cal el sistema judicial perquè es puguin condemnar els delinqüents multireincidents. Només se'ls pot fer entrar a la presó si els furts que han comès superen els 400 euros. El problema és que un cop la policia registra els delictes que han comès al sistema informàtic, no hi poden incloure les xifres del furt. El sistema no ho permet. Això fa que els jutges mai puguin acabar fent pagar els lladres pel que han fet. Ho ha explicat al Versió RAC1 Marc Molins, advocat penalista, que demana al govern que actuï per corregir-ho.
Una cosa tan assequible i tan evident i tan sensible com aquesta, l'executiu l'ha d'entomar, s'ha d'homogenitzar el llenguatge informàtic, s'han de fer plenament accessibles i s'ha d'establir el mecanisme que li permeti al jutge de torn verificar si aquelles tres condemnes que li diu el registre, en el cas que li sigui accessible, que té aquell ciutadà, sumen o no sumen aquells més o menys 400 euros.
Tot plegat després que els alcaldes de Junts al Maresme hagin reclamat l'expulsió del país d'alguns lladres multireincidents que asseguren que actuen amb total impunitat, cometent furts, robatoris amb violència i baralles i agressions. Per això reclamen solucions a Interior perquè quan se'ls deté no se'ls deixi anar d'un dia per l'altre. I les petites i mitjanes empreses demanen que s'abaixin els tipus d'interès d'una vegada per totes. La patronal Pimec ho argumenta dient que a Catalunya la inflació ja s'ha reduït 3 dècimes al novembre. A més, considera que l'alentiment econòmic d'Europa i apostar per una política fiscal no expansiva posa en risc l'economia. Tot plegat després que el Banc Central Europeu hagi decidit mantenir els tipus d'interès al 4,5%, els nivells més alts des del 2001. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, plantejarà una baixada. Ara diu, però, encara no és el moment.
Estem decidits en aconseguir que la inflació baixi al 2% en el futur proper. Creiem que els actuals tipus estan a nivells que, si es mantenen durant un temps adequat, hi contribuiran. Les nostres decisions asseguraran que la nostra política s'estableixi a uns nivells suficientment estrictes durant el temps que calgui.
For as long as necessary.
Lagarde creu que aconseguiran fer baixar la inflació a Europa per sota del 2% de cara al 2026. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Víctor Francos renuncia a la presidència del Consell Superior d'Esports per motius professionals després de només 6 mesos en el càrrec. Va arribar el mes de juny passat i va haver de fer front a la crisi del cas Rubiales, que ha acabat amb la inhabilitació de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol durant 3 anys. D'altra banda, la futbolista del Barça, Aitana Bonmatí, és una de les 3 finalistes a rebre el Premi de Best a millor jugadora de la temporada passada. Acompanyen la catalana Jennifer Hermoso, actualment el Pachuca mexicà, i la colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo. En categoria masculina, els tres finalistes són Leo Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé. Tot plegat el dia que el Barça ha tornat de Bèlgica després de perdre contra l'Anvers a la Champions en una derrota que deixa el tècnic Xavi Hernández més assenyalat que mai. Des del Club Blaugrana, però, mantenen el discurs que no ha canviat res. I a l'espanyol, Omar El Hilali renovarà fins al 2027, segons ha avançat el digital 1900 i hem pogut confirmar a RAC1. En bàsquet, el Fenerbahçe ha fet oficial la contractació de l'exentrenador del Barça, Saruna Jezikevicius, que torna al club turc després de fer el doblet de Lliga i Copa la temporada 2010-2011. I parlant d'exblaugranes, Nikola Mirotic no podrà retrobar-se demà amb el seu exequip. Mirotic té una lesió al tendó d'Aquiles i no podrà jugar amb l'Armani de Milà fins d'aquí a 6 setmanes. I tot plegat, mentre la Copa d'Espanya d'handbol, que s'havia de disputar aquest cap de setmana, continua penjant d'un fil per les desavinences entre els clubs que l'han de jugar i la Federació Espanyola, que és qui l'organitza.
I pel que fa al temps, el vent intens ha de mantenir les properes hores a la plana de Lleida, al sud del país, a l'Empordà i al Pirineu, amb tendència a fluixar al final del dia. Al vespre arribaran noves nevades a l'Aran i zones properes, amb una cota de neu que pujarà fins als 1.100 metres. Demà n'hi haurà de residual, sobretot al matí, ja amb una cota d'uns 1.500 metres. Ja només hi haurà mestral moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana a l'Empordà, la més intensa al nord. Les temperatures seran semblants a les d'avui, tant de bon matí com al centre del dia, quan farà menys fred en zones de muntanya.
Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Aquesta setmana, ara que arriba, tenim ja a tocar a les festes de Nadal i el que comporta tot un seguit de presents i de regals. S'ha presentat un d'aquests regals que a mi personalment em faria il·lusió. La Barcelona de Pilar Aymerich, un llibre que explica la lluita social barcelonina a través de les fotografies i retrats d'aquesta fotoperiodista, Pilar Aymerich. Maria Xinxó s'ha endinsat en aquest llibre i ha anat a veure Pilar Aymerich. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I ja, clar, aquí el que interessa del llibre de Pilar Aymerich, a banda de les fotografies que ara estàvem mirant i que anàvem comentant, és les històries que hi ha darrere d'aquestes fotografies.
Exacte.
De gent com Mercè Rodoreda, de Josep Pla, del Xirinacs, del Josep Tarradellas, en fi, no te les acabes.
Del Peric, sí, hi ha absolutament tots els personatges de...
Moviments socials, època. Manifestacions, la Barcelona de l'alcalde Viola, vull dir que no te l'acabes.
La lluita feminista, la lluita obrera, absolutament tot. És veritat que jo he anat a casa seva, m'ha rebut amb un te, ens hem pres un te tranquil·lament. Ella té l'estudi al costat de casa seva i no teníem pressa, escolta'm, hem tingut una conversa d'aquestes llargues i tranquil·les.
No com aquí a l'estudi, que és d'anar...
No, exacte.
Venga,
a
tiro,
al tiro fijo. Hem anat tranquil·les, hem anat xerrant, m'ha explicat totes aquestes històries relacionades amb les fotografies, però és veritat que de seguida ella m'ha deixat anar una bomba que a mi m'ha interessat moltíssim. A veure com ho veieu vosaltres, això que m'ha explicat.
Jo sempre he dit que he estat fotògrafa les 24 hores del dia. Llavors, bé, no he fet una vida normal. Però és que, esclar, jo de petita també em deien que era molt rara. Llavors vaig pensar, bueno, doncs ja ves pel món de rara, no? I llavors no celebro els cumpleaños, els aniversaris, ni els sants, ni el dia de Nadal.
Que no celebra absolutament res. Clar, jo aquí...
Les persones fores de sèrie ja fan coses que surten de la normalitat.
Sí, jo mateix tampoc no celebro aquestes coses.
Per exemple, aleshores, clar, Pilar Aymerich, que és una fora de sèrie, sí, una superdotada,
sí,
doncs entenc que faci coses que no fem
diferents.
La resta, no?
Clar, sí. Jo no m'esperava que no celebrés, per exemple, l'aniversari. Jo sé que ella, al desembre, aquest mes, fa 80 anys, no sé si ja els ha fet, si no, no sé absolutament res més d'això, i clar, he dit, bueno, deixem repreguntar-li més coses sobre això.
I es pot saber el dia de l'aniversari o no es pot saber?
No, perquè llavors em felicitarà la gent. I no pot ser. No, clar, i a més quan et fas gran... O sigui, ara tothom ho diu, tothom diu la meva edat. I tothom sap la meva edat. I a veure, que em sembla bé. Però clar, llavors hi admiren d'una altra manera, no? Ja és allò, aquesta iaia. I no és veritat. Vull dir, jo continuo sent la mateixa. Afortunadament tinc molt bona salut. O sigui, continuo anant al cinema, al teatre, ballant, enamorant-me, rient, com quan tenia 20 anys. Home, evidentment no puc pujar als arbres ni fer coses doncs, que tampoc em pertoquen, però jo sóc la mateixa. I llavors quan et miren com una velleta, això em posa molt nerviosa.
Clar, és sensacional.
A vostès els posa nerviós, senyor Requesens, sí, o senyor Virgili, que sí. Es venin com uns vells?
És que jo no sóc de vell.
No.
Ara, clar.
Una cosa és ser gran i l'altra és ja ser un vell que
repapieix. Jo tinc experiència.
Exacte.
Tenim experiència.
És molt diferent.
Però vells no som. No som. Canvi, vas als casals d'avis, al centre cívic.
No s'hi pot anar.
Sense allà.
Uns iaios.
Allà, que cascats, fins una merda.
Una cosa positiva és que no se senten vells.
No, és que amb els vells no hi anem,
nosaltres. No, no m'hi junto.
Amb els vells no ens hi
anem.
Jo he de dir que hi ha una mica de diferència entre vostès i la Pilar Aymerich.
És més jove, ella.
I ella treballa.
Sí.
Que això és lo important.
Clar,
o treballes o tens patrimoni, res d'anar a cobrar pensions ara, i anar a mendigar com el que dèiem a primera hora de programa.
Ara.
És sensacional, a mi m'ha agradat molt perquè ella no vol que la vegin ni que la tractin com una velleta, o sigui que evita dir l'edat i celebrar l'aniversari i així, escolta'm, menys problemes.
Clar.
En tot cas, clar, he pensat, val, d'acord, això ho entenc. Però i Nadal? Quin problema té amb les festes de Nadal, no? Que ara que tenim a tocar.
Has de fer regals.
Pilar Aymerich no celebra el dia de Nadal?
No. Però jo recordo un dia de Nadal amb el Pere Pinyol, que era un productor de teatre, que, és clar, durant els Nadals es fan les produccions per després, quan ja acaben les festes, s'acaben unes obres i comencen les altres. Llavors normalment sempre em tocava treballar per aquestes dades. I llavors un dia això, estàvem amb pelats de fred, amb un soterrani, arriba un moment que el Pere em diu, Pilar, Quina desgràcia, tu creus que el dia de Nadal tothom menjant els torrons i nosaltres aquí morts de fred? Jo vaig dir, no, Pere, que bé, tu t'imagines allà amb tota la família afartant-te de canelons i de pollastre i nosaltres aquí fent fotos amb actors de teatre, si això és una meravella.
Feliç, ella feliç de treballar el dia de Nadal. O sigui, de cop i volta jo m'he trobat amb una persona que és...
És com el Joan Pere, eh? Joan Pere, vas venir i ens vas dir el mateix. Si a tu, el que t'agrada és...
Marxar.
Nadal, marxar ràpid a casa...
No, jo tinc l'excusa, he d'anar a treballar, he d'anar al teatre.
I quan et van preguntar si t'agradava fer el cap d'any, vas dir que...
El teatre m'agrada molt, és la manera de fer molt camp ràpid de casa.
Doncs mira, en el cas de la Pilar i Marí, que ella diu que el seu Nadal preferit va ser a l'Havana treballant, òbviament.
Ah, mira, com jo treballant.
Mira, jo quan començo a veure les llumetes ja em poso nerviosa.
Ah, jo igual.
Ho sento.
És que em passa el
mateix. Però hi ha les llumetes i els villancicos.
Ai,
és
no,
que
no, no.
Em fan posar trista, perquè llavors penso amb tota la gent que no tindrà Nadal o amb la gent que està sola. No sé, sóc bastant sensiblera, bastant toia, però tampoc sóc creient i llavors em busco coses diferents, treballar com sempre o dinar amb dos o tres amigues, però torrons no en compro mai.
Oh, mare,
compro dolços.
Com que no compra torrons?
O sigui, faig un Nadal d'amanides i coses d'aquestes.
Amanides?
I els canelons,
ja
i l'escudella.
Ja ho he dit, que una dona fora de lo comú, una dona excepcional, fa coses excepcionals.
Bueno, com els grans, sí, home, i tant. Vull dir, els
torrons... Bueno, no estic parlant amb tu, estic parlant de Pilar i Marí.
Bueno, sí.
Doncs res, Nadal amb amanides i prohibit torrons. Aquesta...
Què fas, amanides, tu?
Jo no, jo
Albert,
faig...
Albert, què fas?
No, jo faig un carpaccio.
Un carpaccio.
Carpaccio, sí.
També està
carpaccio.
Bé. Sí. Bueno. Lleugeret. En tu cas li demano per la feina.
Ara, anem a la feina perquè... de Pilar i Marí, que fotografia, com dèiem, a pràcticament tothom.
A tothom. I he de dir que la feina de Pilar i Marí no s'entén sense la figura d'una altra dona molt potent, que és la periodista i escriptora Montserrat Roig. Durant més de 20 anys elles van treballar plegades, sí. Roig fent entrevistes, és a dir, fent els textos, mm. I ell Marí fent els retrats. I una vegada van anar a veure juntes Mercè Rodoreda. Mm. I va passar això.
A veure, la Mercè Rodoreda no volia fer-se fotos, o sigui, va dir que l'entrevista sí, però que fotos no, que ja era gran i que no les volia. I llavors la Montserrat Roig em va dir, mira, encara que no vulgui fotos, acompanya'm, perquè ella estava com una mica nerviosa, perquè, clar, la Rodoreda és que estàvem totes dues allò, anem a veure la Rodoreda. I llavors, bueno, quan vam arribar a casa seva, em va dir, no portis la càmera. Jo la portava amb un bolso, realment. Va fer l'entrevista, jo muda, no vaig dir absolutament res, i llavors a l'acabar vaig comentar-li que jo cultivava gardènies en el pis amb un àtic que tenia, bueno, i vam estar parlant de jardineria. I llavors quan vam acabar li vaig dir, li puc fer unes quantes fotos? I llavors em va dir, mira, m'ho he passat molt bé parlant de jardineria amb tu, t'he agafat confiança, doncs val. I llavors li vaig fer unes fotos molt, molt boniques.
A Rodoreda.
La va haver d'engalipar perquè la Rodoreda deixa la nata.
Ui, sí.
Perquè si aquesta senyora li deien de petita que si era rara...
Aquesta altra...
Vostè què en sap de la Mercè Rodoreda, sí. Vostè, senyor?
Sí, quin llibre has llegit?
Que tenia allà... I va estar-hi molt temps, eh?
Amb què?
Sí. Va estar-hi
amb
molt...
Amb quin llibre?
Va estar-hi molt...
Molt, sí,
temps,
molt de temps.
I es va a la vista d'escriure...
No estem parlant del temps. El que estem parlant és...
Sí.
L'obra literària. Que
de... I ella ho feia puny i després s'ho feia picar, però feia passar amb màquina d'escriure.
S'ho feia passar. Sí, però li torno a repetir.
Però primer ho feia puny, eh?
Sí, però aquí... I la relació amb qui va ser? La relació que va tenir amb un senyor també que va ser escriptor?
Sí, bueno, ja, vull dir... I es va trobar amb aquell que... I escolta, què més hi ha que estar, eh? Que llavors vindrà l'Estadella que ha de fer el concurs d'allò de la carnisseria.
No en sap gaire res, de Mercè Rodoreda.
Sí, que hi ha una plaça,
Si
vol mirar les fotografies...
Per cada bé podria haver dit que va escriure el llibre La plaça del Diamant, per exemple.
Sí, t'ho diré, que hi ha una plaça.
I el mirall trencat.
No, faig això, porta mala sort.
Va, és igual, va. Què més?
I hem vist com Pilar i Marí va, d'alguna manera, enredar, no?, sí. Mercè Rodoreda per aconseguir les fotografies.
Sí, sí.
Però és que la història de Josep Pla...
A veure, atenció,
l'altre
cèntric.
El nyordo.
Sí.
Escolti.
Sí, sí.
L'altre raret.
raret, eh?
Però jo reconec, és una debilitat meva, Josep Pla.
A veure, I menja festucs, perquè escrivia molt de menjar. Escrivia de menjar.
Em consta que, bueno, els últims temps ja menjava molt.
No, els últims i els primers.
La història és de traca, ja veureu.
Sí.
La Montserrat Ros li va anar a fer una entrevista al Pla. Al acabar l'entrevista li va comentar: senyor Pla, jo estic començant a escriure, em pot donar vostè algun consell? I el Pla se la va mirar de dalt a baix i li va dir: senyoreta, amb aquestes cames no cal que escrigui. Llavors, quan va sortir, em va trucar, perquè el Pla no volia fer
feminista.
I em va dir: mira, Pilar, el que m'he dit el Pla. Diu: escolta, jo ja no he dit res de les fotos, és igual, que es facin el que vulguin, i si tu vols provar-ho... I jo vaig pensar: doncs mira, me'n vaig cap al mas de Palafrugell a veure què passa. Vaig arribar al mas i sortia la masovera. I em diu: ai, nena, que porta els llibres. Dic: sí, sí. Diu: el senyor Pla l'està esperant, pugi. Vaig pujar les escales corrent i sí, estava ell en el seu balancí, allà penjant-li el cigarret com sempre, i llavors li vaig dir: senyor Pla, li puc fer alguna fotografia? I em va mirar de la baix i va dir: bueno, maca, vale, sí. I li vaig fer unes quantes fotos. I llavors, quan ja estava fent-li fotos, em va dir: escolta, nena, i els llibres? Dic: sí, dic, els tinc al cotxe. Ara baixo i els hi torno a portar. I vaig marxar corrents i no vaig tornar.
Ben fet.
És boníssima, clar, evidentment ella no tenia ni idea de quins llibres estàvem parlant, no? Però va dir...
Bueno, però aquí va estar ràpida,
I jo pujo.
Aquí està rapidíssima.
Ella sempre tenia les seves habilitats...
Perquè, clar, ara com li faig? Bueno, pues l'enredo, no?
Que toma tan difícil.
Clar, perquè no volia cap mena de fotos. El que passa que, mira, en aquell moment li va entrar bé, va dir: mira, m'ha d'abdur els llibres, doncs li deixo que em faci algunes fotografies, que són molt bones, també, de nou, i escolta, també ella ja se m'ha
emportat. Jo el vaig conèixer, el Pla, sí.
I què?
A on? Bueno, ens vam trobar allà dalt.
Allà dalt,
a la costa, i escolta'm, i era una persona, allà dalt, me jalava com Déu mana, una persona amb idea... Sí, perquè era de poc i bo.
Sí, bueno.
Era de poc i bo.
Era un menja festucs.
I anava allà, i escolta, i si li feia la truiteta amb uns espàrrecs fins, se la menjava.
Si li feia... Bueno, això, perdoni, això que està explicant ho hem llegit a tot
arreu. No, això m'ho va explicar a mi. Diu, vale, si vale. Fas... I el vi, cuidado, perquè depèn de com fos el tap, ja no em volia. Però si
el què? Com fos el què?
El tap de l'ampolla, depèn com veiés. Si quedava una mica de suro dintre l'ampolla, ja no el volia.
Ah, normal, home, és que aleshores el vi no es pot beure amb el...
No.
Quan té gust a suro.
I parafina, que a vegades hi ha restos de parafina, bueno,
va,
tampoc.
És que, va, per favor, seguim amb Pilar i Maric.
Això m'ho va dir a mi, eh?
Sí. És que, clar, vostè només vol protagonista explicant anècdotes que no van enlloc.
Voleu saber més mètodes de Pilar i Maric per aconseguir aquestes fotografies que no tothom tenia? Doncs va, escoltem-la.
Sempre anava una mica disfressada. Vull dir, a veure, el fet d'haver estudiat teatre a mi m'ha servit molt per aquesta professió. Per molts llocs, a vegades em deien: però Pilar, com et vas ficar en aquell lloc? Dius: bueno, doncs perquè sóc dona, perquè anava vestida d'una manera, doncs, que als altres no els hi va semblar agressiu, o que era de la seva, no sé, una vegada recordo, doncs, que vaig anar a fer una cosa sobre els refugis de dones o així, que ho portaven aquelles senyores pijes i tot això. Doncs bueno, doncs vaig anar-hi amb un collaret de perles i una fendilla plissada, i llavors és clar, doncs vaig entrar, vaig poder fer les fotos, i clar que depèn d'on vas, el teu físic es té que adaptar.
Molt bé. Com s'ha de dir?
Sí, prenia, agafava el paper de l'entorn per fer les fotografies.
Exacte. Per exemple, una vegada també va anar a retratar Josep Tarradellas. Ella sabia...
Ah, Josep Tarradellas, sí.
Ara em dirà que també el coneix?
Sí, que el vaig conèixer.
Ja m'explicarà l'anècdota que s'inventa.
Sí, però què li passava al Tarradellas?
Sí, que em va dir: escolta, he tornat, eh?
Això li va dir vostè i a tothom.
No, m'ho va dir.
I llavors, quan la gent deia: fora Tarradellas, no volem titelles, te'n recordes? Que mai vereu...
Què dius, això?
No, això...
Això que has begut, ja. Quines pastilles has barrejat, això no ho he sentit.
Però, mai, és la tarda amb els dos mupets dels Talinyecos.
Això, hi va haver...
Un, el senyor Requesens i el senyor
Marcelí. Hi havia un grup de gent que no el volia.
Tu sí que bevies.
La gent no volia el Tarradellas.
No, jo, escolta, el Tarradellas...
No,
jo me recordo una...
Fora, millor... Fora, Tarradellas, no volem titelles.
No. Va fer una d'allò de torni president. I jo me recordo que estava Pants & Company i va venir allà...
Pants & Company?
I em va...
A veure, vol dir?
I tant. I sí, es va demanar la flauta de pernil dolç i formatge.
A l'any 70.
I li vaig pagar jo. Vaig dir, fas de il·lusió que te la pago jo. El primer que es va obrir.
Però tu vas anar a Madrid a buscar...
No, quan va arribar aquí amb l'avió de l'Iberia.
Sí.
Allà quan va ja arribar...
El va portar al Pans & Company?
El vaig portar al Pans & Company i diu, quina il·lusió, no n'havien menjat tant de tambor.
Val.
El primer que van obrir, eh?
Jesús.
Doncs després d'anar a menjar l'entrepà de pernil dolç i formatge...
Allà Urquinona, que era allà Urquinona.
No, que no era el primer.
Jo pensava que aquell era el primer.
En tot cas, quan ell va tornar, quan era aquí, sí, després de menjar l'entrepà del Pans & Company, doncs Pilar Aymerich li va poder anar a fer uns retrats a Josep Tarradellas i ella sabia que no li agradaven les dones amb pantalons.
Al Tarradellas no li agradaven?
Es veu que no.
No.
Que també tenia les seves predileccions. Llavors ella
unes
el que va fer... Que...
Sí. Portem una alineació, Mercè Rodoreda, Josep Pla, ara
sí.
Tarradellas, bueno, i Pla amb el comentari de les cames
sí,
a Montserrat Roig.
Deixa'ls anar.
Va bé.
Sí, i ja ara, podien escriure bé
exacte.
I
ara Tarradellas amb els pantalons que
m'ho jo li vaig dir aquesta taca, aviam si te la fas cremar. I un atac al cap, com el
Gorbachev. Sí.
Vale, anem amb silenci.
Doncs ella es va posar un vestit jaqueta per posar-se-la a la butxaca i llavors, escolta'm, va anar tot com una seda. Una altra de les seves virtuts de Pilar Aymerich per aconseguir la fotografia perfecta. No tenir pressa.
Jo em considero que no vaig a buscar la notícia, no faig fotografies allò violentes, sinó que jo vaig tranquil·lament, espero, i si esperes, sempre hi ha un moment que dius, mira, aquest és el moment. I si resulta que no hi ha el moment, no passa res, no fas la foto. Vull dir, per això no treballo en premsa diària, perquè, és clar, quan tots els companys fotògrafs i fotògrafes que estan treballant en un diari, no pots dir, no he fet la foto perquè no m'ha agradat el lloc o perquè no m'ha agradat no sé què. En canvi, el fet de ser freelance, passes angúnies perquè no saps si un dia tindràs feina i l'altre no... però en un moment determinat et pots negar.
Però aquí, en el llibre que ara me l'he mirat, hi ha unes quantes fotos de manifestacions.
I tant. Mira, oi? Allà vaig. Perquè jo li he demanat, ostres, de tot el que has arribat a retratar, de tot el que has arribat a fotografiar, et pots quedar amb alguna cosa i va justament amb les manifestacions.
El començament del moviment feminista aquí a Catalunya, jo crec que és important, perquè va ser un moment que no va ser... Van haver-hi coses, però no va ser com el reste de l'estat espanyol. Va ser una ciutat que de repent van sortir totes les dones al carrer i que es van fer moltes coses, des de performance, a manifestacions, a tancades de les obreres... Vull dir, clar, i jo el fet d'estar dintre del moviment feminista em va permetre fer tot el que comportava el moviment i això realment ho trobo molt interessant.
En aquell moment el divorci era il·legal, sí. L'avortament també, ser adulterà estava penat, i clar, tot
galls,
això...
Està de galls i a manifestacions...
Sí, galls
i
gallines, sí.
Ara els galls. Sí.
Bueno. És que fan comentaris... Ah, vinga, l'home, anant comentant...
Bueno, perquè hi ha vist fotografies...
Va, sí. De galls.
A veure si s'estan...
De galls, que hi havia aquell que ara encara hi és...
Va, és que no sé què refereix. Bueno, va,
Hem acabat la conversa amb la Pilar Aymerich i com que jo sé que amb ella li agrada molt revelar les fotografies, perquè ella encara revela
encara
les fotos...
Encara ho fa a l'antiga.
Sí, em va ensenyar on tenia el seu quarto vermell, diguem, no?
Sí, amb aquelles bombetes vermelles.
Sí, en allà, doncs si ella treballa encara així.
Si toca el llum, es vela la foto, eh?
Exacte.
Sí, per això es fa amb un llum vermell.
Si toca el llum del sol, es vela la foto, es crema...
Aquest llum blanc tampoc
no. No, pot anar.
No, tampoc, no. I ha de ser tot tancat, tot fosc,
sí.
Amb aquell llum vermell.
Si no, hi ha l'escagada.
Doncs ella té una habitació per revelar les fotografies.
L'habitació fosca,
no,
amb un llum vermell. Si no,
hi ha l'esperi de mortes.
Si no, ja està.
Si t'obren la porta,
es crema.
Hi ha bona nit i tapa.
El rodet s'ha acabat.
Sí. Els líquids allà.
Que mercuri, si poguéssim acabar, estaria bé.
I plutoni.
Doncs ella revela les fotografies i sempre es posa música.
Ah.
Llavors, clar, li he demanat, escolta'm, una música, va. Digue'm alguna cançó que t'agradaria que sonés mentre vagi sonant aquesta entrevista.
Ah, em pensava que deies quan et moris.
No, bueno, si em vols dir la de quan et moris, també.
No ho tinc pensat encara. Encara sóc massa jove. Amb aquesta entrevista, doncs mira, tenia posat el disc de la Nina Simó, que és un disc preciós. Si vols te'l poso i acabes amb la Nina.
Home, sí, posa-me'l.
Sí, sí.
Ara qui s'aixeca, se'n va cap al tocadiscos.
Acabem.
El posa.
Però és toca discos de vinil.
Toca discos de vinil.
Vols més forta?
I ja diu, vols més forta?
I us heu d'imaginar Pilar Aymerich anar revelant fotografies i fotografies perquè ella segueix treballant, segueix en actiu amb la Nina Simone de fons o amb el disc o
aquest llibre, Maria, però no són les seves fotos més actuals, podríem dir,
no,
és un recull.
No, és 60, 70, 80 sobretot. Sí.
Doncs, escolta, hem d'animar-la que publiqui un llibre ara amb el
que està fent ara.
Recent, perquè també tinc molt d'interès a veure la seva feina i les seves fotografies.
Totalment, totalment.
Doncs, escolta, ja que es poden posar música així de discreció, a mi m'agrada el Pepe de Rosa, posa'm en una. Ell ha demanat una, perquè no podem demanar nosaltres?
Que és la que vol també per al funeral?
Sí, no, per ara.
Ah, per ara.
Per escoltar l'entrevista. Mira.
Què li sembla normal que estem parlant amb Pilar Aymerich?
Ell ha demanat una cançó...
Que és una fora de sèrie en el món de la fotografia.
I tu quina vols, Marcelí?
No, escolti,
aquí... A mi m'agradaria que hi ha Terrenom.
Para ja.
Princesa de Barcelona o hi ha Terrenom?
Princesa
de
Barcelona. Ni princesa ni punyetes. Però punt, s'ha acabat.
A veure, és que...
Maria Xinxó, gràcies per aquesta conversa. La veritat, m'has fet enveja.
És que... em va encantar anar-hi.
Sí, és que és de les converses que quedes enamorat de la persona. Ja tinc
un dia de venir.
Sí, bueno, això ho hauríem de... Sí, perquè va ser, és allò de que no te les acabes, aquesta conversa.
És que té tantes històries que no és més difícil triar-ne una.
Tot el que explica és surt de lo normal, saps?
Té una trajectòria important, Pilar.
Una del Puma.
No, escolta, Pavo Real. Escolta, fem una pausa i tot seguit parlarem de
Gaietà Renom.
Gaietà Renom. Dali.
Però aquí què passa? Que feu el que us dona la gana?
Sí,
o què
passa aquí?
Els invitats poden... No, tu també?
A veure, jo també vull demanar una cançó al final. Sí, posa'm Taylor Swift.
Exacte, aquí ja diuen que és la dona del...
És la millor.
És la dona.
Ahir va ser el seu aniversari.
Ah, doncs mira, felicitats.
13 de desembre.
Taylor Swift. Va, contentem a la Maria Xinxó, doncs posa'm alguna cosa. I amb això acabem ja, eh?
Pobre.
Ah, que te la saps, també.
Home, clar.
Però amb lletra.
Sí, home, sí. En principi sí.
Què vol dir amb lletra? Una cançó que no té lletra.
Perquè jo canto, però no em sé cap lletra.
Pepe de Rosa millor. No tens veu, nena.
Sí que sé que té veu, sí. Sí que té veu, la sensació, perdona.
Sí.
Vaja, prou. S'ha acabat.
Escolta, molt bé, Maria. Molt bé. Bueno, ara fem, com dèiem, una pausa. Parlarem, entre d'altres coses, de les nàusees, que hi ha hagut una investigació que ja sabem el per què quan les dones estan embarassades i tenen nàusees.
Ah, sí?
A vegades també en tinc jo, a vegades.
Sí, jo també, veient-lo vostè. Aquestes no tenen solució. Però, en canvi... les de les embarassades,
ah, sí?
Sembla ser que la tindrem.
Ja
amb 4 minuts ens posem temàtica científica amb Dani Arbós i Josep Corbella.
Versió RAC 1. M'he enamorat aquest Nadal del carro de Caprabo i de l'IVA de regal. Aquest divendres i dissabte 15 i 16 de desembre a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la targeta Club Caprabo. Mantenim els preus del 2021 dels teus imprescindibles per Nadal. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsura General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsura General. Som com ets.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest Nadal els millors regals per casa teva els trobaràs a Conforama. Renova el teu sofà, matalàs, menjador o electrodomèstic amb els descomptes més natalents. Perquè a Conforama descomptem 50 euros per cada 300 euros de compra. Només del 15 al 23 de desembre. A les nostres botigues i a Conforama.es.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca a tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanaúja? Les coses pel seu nom. Sanaúja, el nom de les mandarines.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 59 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Passen de dos quarts de sis de la tarda. Ja tenim amb nosaltres el Dani Arbós, el Josep Corbella. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, que, de què ens vols parlar ara, Xinxó?
Doncs que hem de normalitzar la salut mental perquè es necessita més diversitat de persones que donin la cara. Obertament és una entitat que facilita que les històries de centenars d'activistes surtin a la llum, trencant el silenci i els prejudicis que existeixen sobre la salut mental i construint una societat més comprensiva cap a un problema que pot afectar-nos a tots. Fes-te activista i suma't a la lluita contra l'estigma a obertament.org.
Molt bé, ja hi m'hi apuntaré.
Perfecte.
Doncs a veure si s'apunta alguna cosa de profit, perquè no hi... Bé, per fi s'ha resolt...
Què ha passat?
L'enigma de l'aparició de les nàusees i vòmits durant l'embaràs.
Ah, sí.
Això, si això... Bueno, per jo, si deixi arribar
no,
el moment...
No.
Bueno,
esperem que no.
Bueno, no sé,
que en canvi, calla, que senti un embaràs al coll ara mateix. De moment no li trobo que no, però li ha provocat fer el Dia d'Acció de Gràcies.
Sí, ja ha nascut, em sembla.
Hi ha dones?
Ojo. Que dones què?
Fixa't, que passen l'embaràs... No passés res.
Sí, sí, però n'hi ha...
Una cosa curiosíssima.
Sí.
Però la majoria, els primers mesos...
Sí, com la meva dona, sí, no va tenir...
Curiosíssima,
no. Sí, sí, però en canvi...
Ningú n'hi és, ni...
He tingut més nàusees jo que la meva dona. Fixi's quines coses.
Però com és que tenies nàusees tu?
Darrerament moltes. La culpable
home, darrerament
és...
no, jo dic, quan estava embarassada...
No, però li dic que la meva dona no em va tenir, però moltes dones sí. I la... Finalment... ara ens ho explicarà el Josep Corbella. La culpable és una hormona, que ara ens explicarà exactament, que és la GDF15, que està produïda en gran quantitat pel fetus, segons aquesta investigació liderada per la Universitat de Cambridge, que ha publicat aquest dimecres la revista Nature. Com dèiem, saludem el periodista de la Vanguardia, expert en ciència i salut, el Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
I el Dani Arbós, biòleg, periodista científic.
Bona tarda.
Bona tarda. A veure, Josep, podríem dir que ha quedat resolt l'enigma de les nàusees de l'embaràs o és una primera conclusió?
No, està...
Està resolt.
Està resolt en gran part, sí. Aquest és un tema que és molt freqüent. 70% de les, dels embarassos hi ha aquest problema. L'altre 30%, no?, com diu el senyor Marcelí.
Ah, veus? Que no.
I que, curiosament...
Un 30%,
sí, exactament. Ha estat molt poc estudiat. Segurament, si aquest problema afectés els homes, que són els que històricament
han fet
més recerca, doncs metges investigadors s'haurien preocupat més.
Hi hauria hagut més interès, no?
I aquesta despreocupació té conseqüències, no tant per aquells casos més lleus, que durant el primer trimestre ja se superen, sinó perquè hi ha un petit percentatge de casos que arriben a ser extremadament greus, que poden arribar a causar fins i tot a requerir ingrés hospitalari, fixa, com li va passar a l'actual princesa de Gales, la Catalina, que va ser ingressada. En alguns casos arriba a morir el fetus i en alguns casos pot arribar a morir la mare, cosa que actualment amb la medicina actual no passa aquí, però pot arribar a passar. I, en fi, i ara finalment, després de tants anys de desatenció d'aquest problema, doncs tenim bona resposta.
Els metges deien, bueno, això és normal, forma part de l'embaràs, però no buscaven el per què es produïa això. I ho produeix el fetus, segons aquest informe?
Efectivament, és una hormona, aquesta hormona, la GDF15, la produeixen múltiples òrgans i teixits al cos humà. El que s'ha vist ara en petites quantitats.
Sí.
El que s'ha vist ara és que quan comença l'embaràs, la quantitat de GDF15 es dispara. Aleshores, amb una investigació molt enginyosa, perquè la pregunta és, es dispara perquè el produeix la mare o el produeix el fetus?
Exacte.
De manera molt enginyosa han esbrinat que és el fetus el que la produeix. A més, han vist que com més en produeix, més probable és que les nàusees i els vòmits siguin més intensos, i després depèn d'una altra cosa molt important, que és el nivell que produïa la mare abans de l'embaràs. Si en produïa molt poc, aquest increment brutal que produeix el fetus, com que la mare no estava acostumada, fa que el quadre sigui molt més intens i arriba a ser molt més greu. Si la mare en produïa més, aleshores el problema és menys greu, no?
Has apuntat que la investigadora clau d'aquesta, bueno, d'aquestes conclusions és Marlena Fezlo, que gràcies a ella es va començar a fer aquest estudi. Explica'ns una mica quina és la història de Marlena Fezlo,
doncs
que té un cognom complicat.
Sí, complicat.
Fezlo.
Fezlo. És californiana, s'escriu F-E-J-Z-O.
Clar, però digue-ho.
Està com Feijó, però amb Z en lloc de J.
Feijó.
En fi, és la veritable heroïna d'aquesta investigació.
A veure, per què?
És una genetista que quan tenia uns 30 anys, l'any 1996, va quedar embarassada del seu primer fill. Es dedicava a la genètica del càncer de mama. Va tenir un mal embaràs. El primer trimestre va tenir moltes nàusees, però va tirar endavant, va néixer el fill sa, cap problema. 3 anys més tard té un segon embaràs i aquest va anar molt pitjor. Es va trobar molt malament. Els metges li van dir que era una qüestió psicològica, que això ho feia ella per cridar l'atenció.
Psicològica.
Això s'ha dit durant molts anys.
I
recentment, a França, fa no gaires anys, no recordo l'any...
Les nàusees que eren una qüestió psicològica.
Però que pensa la baixa.
Hi ha hagut un protocol de la Societat de Ginecòlegs de França dient que això no s'ha de dir. Però això és recent, és de fa potser 3 o 4 anys. En fi, la Marlena Fezlo...
Manies, perquè fa la baixa.
1999, té un quadre molt agut de...
De nàusees?
Sí, es diu, té nom, es diu hiperèmesi gravídica, que vol dir literalment hiper, molt, èmesi, vòmit, molt vòmit, excés de vòmit durant l'embaràs. Va estar un mes que explica que no podia menjar ni beure res, només un petit glob d'aigua ho treia tot. Va estar molt feble, va perdre molt pes, la van haver d'ingressar, la van haver d'intubar.
Què dius?
Sí, d'intubar, perquè...
Però embarassada?
Per alimentar-la, sí. Per sortir del llit havia d'anar amb cadira de rodes, i ho va passar fatal, i a la setmana 16 de l'embaràs, el fetus va morir.
Jesús.
Al sortir de l'hospital, passada quan va rebre l'alta i va poder reincorporar-se a la feina, ella tenia un projecte de recerca de càncer. Genètica del càncer, va anar a veure el seu cap i li va dir, vull dedicar-me a estudiar la genètica d'aquesta malaltia. Això no és psicològic, el que m'ha passat a mi no és psicològic. Vull esbrinar per què. Se li van riure. Li van dir que això no era un projecte de recerca seriós i que fes el favor d'estudiar càncer. De manera que ella va fer un projecte de recerca de genètica de càncer d'ovari i es va dedicar, va dir, els divendres a la tarda i els caps de setmana a contactar a altres dones, a localitzar, a contactar altres dones que haguessin tingut el mateix trastorn. En va aconseguir una gran mostra, els va demanar mostres de saliva per analitzar l'ADN, per mirar que hi, per analitzar el genoma. Es va passar 10 anys dedicant fent aquesta xarxa de contactes.
Els caps de setmana.
Sí, sí, sí. O sigui, això era una feina que ella feia sense cobrar, a més del seu projecte de genètica de càncer. I quan va tenir les mostres i va dir ara puc fer-ho, va presentar un projecte de recerca, va demanar finançament com se sol fer, i li van rebutjar.
Fixa't.
Però no es va rendir, sinó que va contactar amb una companyia de genòmica que començava en aquella època, va començar ja portava uns anys, que es diu 23andMe, 23 i jo, seria sí. la traducció dels 23 cromosomes, i els va proposar de col·laborar, i aquesta companyia doncs va valorar que no tenia res a perdre, al contrari, tenia podria contribuir a millorar el coneixement genòmic, i gràcies a aquesta col·laboració va descobrir una correlació, una associació entre les entre el risc de tenir la hiperèmesi gravídica i un gen que era el GDF15, perquè ella havia vist a l'establir tota aquesta xarxa de dones afectades
sí.
que anava en famílies, que hi havia famílies on hi havia molts casos i altres que no. Per tant, hi havia un component genètic. I es va trobar que era aquest GDF15, del qual ella no sabia res. Això es va publicar l'any 2018, després de gairebé 20 anys picant pedra.
Imagina't.
Aleshores va investigar el GDF15 i resulta, va descobrir, que és una hormona que actua en un lloc del cervell que precisament és el que desencadena la sensació de nàusea i vòmit. Més que el cervell, el tronc de l'encèfal, del sistema nerviós, que desencadena la nàusea i el vòmit. És la mateixa que amb la quimioteràpia s'incrementa. I que per això els fàrmacs de quimioteràpia en molts i moltes pacients els causen nàusees i vòmits també.
I aleshores això com es contrarresta?
Ara hi arribem. Ara hi arribem.
Ho dic perquè en farmacologia que no sé si es pot sí. aplicar, clar, amb quimioteràpia sí que es pot aplicar una farmacologia per intentar evitar aquestes nàusees, sí. però amb una dona embarassada es pot...
Potser no.
Sí, 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 sí. Aquest és el propòsit d'aquesta recerca.
Per això ho dic, perquè
estem al punt del 2018 que ella ha trobat que hi ha una relació, però que hi hagi una relació no vol dir que sigui de causa-efecte. Poden ser coses independents. Aleshores, la novetat d'aquesta setmana de l'estudi presentat ahir és que s'han establert la relació de causa-efecte. I si és una relació de causa-efecte, vol dir que si pots inactivar la GDF15 o la seva acció, podries prevenir o tractar les nàusees de l'embaràs, que seria interessant en aquests casos que són tan greus.
Sense que afecti a la criatura.
Exacte. Clar. Aquest és un punt molt important.
Aquest és el punt.
Hi ha dues maneres de fer-ho. Vaig posar-me en contacte amb la doctora Feiso, vaig posar-me en contacte amb l'investigador de Cambridge que ha dirigit el projecte Escala Global, perquè al final en aquest projecte s'han involucrat més de 20 centres de recerca d'Estats Units, Regne Unit, Sri Lanka, en fi...
Això que ningú ho veia i ningú hi apostava.
Però ara per fi...
Ara sí.
Ara sí, ara correu-hi tots.
Ha costat.
Correu-hi tots, que quatre no
correu-hi. Poden. Aleshores, hi ha dues maneres d'actuar. Una és per prevenir. Prevenir vol dir, si abans de l'embaràs, per exemple, amb dones que ja han tingut aquest problema amb un embaràs anterior, se'ls incrementa el nivell d'aquesta hormona paulatinament, sense arribar a una sobredosi tòxica ràpida, es condicionaria el seu cos, està acostumada a l'hormona, de manera que quan arribés l'embaràs ja no tindrien aquest trastorn. I això ho han provat en ratolins i ha funcionat. I després posem que no es fa l'acció preventiva i que hi ha un embaràs i aquest cas, aquest trastorn d'hiperèmesi gravídica. Aleshores, l'estratègia que estan intentant és fer un anticòs que contrarresti l'acció d'aquesta hormona. I com ho estan fent? Això ho està fent l'equip de Cambridge. Actua no directament sobre l'hormona, sinó sobre el cervell, sobre el receptor de l'hormona que hi ha al sistema nerviós. I ho estan fent de manera que aquest anticòs no passi a la placenta i no arribi al fetus, amb la intenció precisament de prevenir possibles conseqüències perjudicials pel fetus.
Molt bé,
no sé, doncs... jo crec que això s'han equivocat, eh? Sí, perquè una mormona no fa roja. No, a mi el que em fa roja són altres coses. Em fan arrojar els nyordos com tu, per exemple, com la peluda. Ella em fa roja. I més coses. La gent que no estima el Barcelona, el Futbol Club Barcelona, ara, també em fa roja.
Són del Girona, per exemple.
També. I més coses encara. La gent que fa mal als gossets també fa roja.
Bueno, ja està.
I la gent que diu que no me puc posar al llit amb la meva mama i dormir entre els seus pits perquè està dissecada i diu un cadallot, també em fa rojar. Sí,
però quina angúnia.
El que fa rojar és el que acaba d'explicar.
I Xavi Hernández, que és una pepa, també em fa rojar.
Bueno, va, deixi estar el Xavi.
Va, ja està.
Bé, canviem de qüestió. Dani Arbós, a veure, parlem dels gats domèstics perquè en llibertat... Però clar, quants gats domèstics hi ha en llibertat? Que és que s'escapen.
Sí, n'hi ha molts que estan, o el que diuen els investigadors és o que tenen amo o que no en tenen. A vegades n'hi ha que tenen amo, però que poden viure a l'aire lliure, en una casa o en un jardí.
Són
fresques. O masies, o per exemple, doncs, en entorns en què hi ha bosc, i llavors tornen a casa, tenen una casa, però ells poden sortir al bosc, al camp. I què passa amb els gats? Això hi ha molta polèmica, hi ha els defensors dels gats, perquè és un dels animals de companyia més estimats. Però clar, són felins que no han perdut l'instint de caçadors, i una cosa que passa és que cacen, que si estan en llibertat i tenen accés, cacen animals. I ara han fet un estudi que ha analitzat doncs l'impacte dels gats domèstics, però que estan en llibertat, o sigui que poden accedir doncs a ecosistemes on hi ha altres animals, quin impacte tenen sobre aquestes espècies. I han vist que molt, que realment són felins que cacen, i cacen molt, i que són depredadors per més de 2.000 espècies. Sí, d'aquestes espècies, la majoria són aus, però també hi ha rèptils, mamífers, insectes, amfibis, i poden arribar a ser un problema perquè algunes d'aquestes espècies doncs estan doncs en perill d'extinció o hi ha preocupació per la seva conservació. Per tant, que és un problema que existeix, que se li hauria de fer front, perquè fan un impacte negatiu cap al medi. I això, aquí hi ha un gran debat, hi ha una gran polèmica, perquè hi ha molta gent, doncs clar, molt amant d'aquests animals, però i que tenen gats, per exemple, a casa seva, això, en una masia o en una casa que tens... Sí. No, tu vius per Collserola o en un lloc on el gat corre lliure.
Sí, els gats són així,
però cacen animals, cacen ocells, cacen mamífers, cacen rèptils, i per tant tenen un impacte en medi, per tant s'hauria de buscar-hi alguna solució.
Són tigres en petit,
Sí, però agafen ratolins i rates.
Exacte.
Bé, per això es van començar a domesticar fa 9.000 anys, per controlar les poblacions de rates i també d'escarbats. Però, clar, fan molt més impacte molt més enllà. I, per tant, en aquest sentit...
Però, mira, estem atrapats si les gates no fan gats,
Sí, estem atrapats.
Estem atrapats si les gates no fan gats.
Per què?
Per això mateix que t'estava dient.
Per què estem atrapats?
Estem atrapats si les gates no fan gats.
Això m'ha quedat clar.
No, la tarda és... s'argumenta una cosa per part del senyor Marcelí o del senyor Requesens, i a partir d'aquí ja no tenen res més a... a desenvolupar, que és el que està...
Repeteix la frase,
jo trobo que
una altra vegada.
Que no ho enteneu.
Ara seria al revés.
Que cacen les rates i ratolins i tot de bèsties, perillositzimes.
No, ara no, cacen moltes bones, o sigui...
Les persones són bèsties, perillositzimes.
Això abans potser era així. Ara el que s'està veient és que potser...
Estem atrapats si les gates no fan gats.
No, potser estem atrapats si les gates fan gats. Hauria de ser al revés. Vull dir que s'ha de controlar, sobretot, la gent que té gats, que els deixa en llibertat, doncs que són caçadors.
I te'l porten,
Te'l porten
com a premi, la rata vol...
Parlàvem fa un moment de l'embaràs, i ara el Josep Corbella ens vol parlar de l'efecte del cannabis durant l'embaràs, que augmenta el risc de tenir un nadó de baix pes i perjudica el desenvolupament del seu cervell. Josep, calia un estudi per confirmar això, perquè ja es veu venir, perquè es produeix també amb la gent que en consumeix en excés, que no només augmenta el risc de tenir un baix pes, sinó també un baix pes al cervell. El cervell fins que se'ls seca.
Calia un estudi, sempre és millor tenir un estudi.
Sí, bueno, però ja ho veus,
A base de
cannabis, ja els veus que se'ls va secar.
Com estàs?
Se'ls va secant el cervell, que dius, aquest ja li queda... En fi, camina per inèrcia.
El problema del dir ja ho veus és que el que tu veus potser una altra persona no ho veu.
Ah, no, clar.
I amb el tema del cannabis hi ha segurament una percepció generalitzada, que és un producte de baix risc, en part potser perquè té propietats medicinals.
Aquest és el rotllo, és l'excusa de tots els que se'l foten, que al contrari, que
és salut mejor que el tabaco.
És millor que el tabac, és més saludable i...
La hierba natural.
Relaja,
te relaja.
El que cal són estudis, investigacions ben fetes que et donin dades concloents. No, no, per això feia falta. Que no és gens fàcil fer-los.
Si quieres estudiar, empieza a fumar.
Oye, ¿te puedes callar, majo? Que estamos aquí con el Josep Corbella.
Que no, lo veo. Clar,
no és gens fàcil de fer, perquè com es sol avaluar el consum de cannabis amb enquestes? I les enquestes no són fiables perquè la gent de vegades...
Menteix!
O té una percepció esbiaixada.
Sí. ¿Qué tal la que tengo en la cesta?
I després perquè la persona que consumeix cannabis pot consumir altres productes, altres substàncies, tabac o qualsevol altre, o tenir o ser sedentari o el que sigui, i és molt difícil esbrinar què és degut al cannabis i què és degut a altres factors. I la gran virtut d'aquest estudi és que per fi aporta dades concloents sobre aquesta qüestió. S'ha basat, és un estudi fet amb unes 10.000 dones embarassades dels Estats Units, i que de manera voluntària han aportat mostres d'orina al llarg de l'embaràs en cada trimestre, i amb aquestes mostres d'orina s'ha pogut analitzar els compostos procedents del cànnabis i d'altres substàncies, com per exemple el tabac. De manera que s'ha pogut veure l'exposició al cànnabis en cada moment de l'embaràs i quina relació té això amb després el desenvolupament del fetus. Per tant, els resultats ens donen una base sòlida que ja val més enllà del dir és evident, sinó les dades són les que són.
Molt bé, doncs anem ara amb un misteri que s'havia produït a l'Estació Espacial Internacional. Dani Arbós, havia desaparegut un tomàquet.
Sí, 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 hi ha hagut un misteri durant uns quants mesos, perquè...
Que sembla una broma.
Què li passa? El cas del tomàquet, sembla un llibre d'aquests recontes. El tomàquet ha desaparegut a l'espai.
Sí, perquè, digui...
Però és que la gent s'ha grillat.
No, no s'ha grillat, jo li explico. Els astronautes que hi ha a l'Estació Espacial Internacional, una cosa que fan és fan molts experiments per veure com seria la vida, per exemple, fora del planeta, amb sense gravetat, amb poca gravetat, etc.
Van fer pa amb tomàquet.
No, una de les coses que van fer va ser com un hort urbà, sap, un hort urbà, per cultivar aliments. Per què? Per què fan això? Doncs per veure com podríem, no? Si volem fer una missió, per exemple, a Mart, el viatge són més de 200 dies. Sí. 200 d'anar i 200 de tornar, 200 i escaig. Sí. Per tant, una manera de produir aliments. Llavors, en aquest cas, doncs van fer un hort urbà en qual produïen uns tomàquets i a més feien el mateix cultiu aquí a la Terra, exactament igual,
per comparar, llavors.
Sí, per comparar si anava millor, si anava pitjor. Per exemple, què van veure a l'Estació Espacial Internacional? Van créixer 12 tomàquets quan en les mateixes condicions...
Tomàquets o tomaqueres?
No, tomàquets. Van sortir 12 tomàquets. Mentre que les mateixes condicions a la Terra...
Vol un dibuix, un croquis, del que és un tomàquet? La diferència entre un tomàquet i una tomaquera?
Una tomaquera pot fer molts tomàquets.
No, però és que parlàvem de tomàquets.
Estem parlant de tomàquets fa estona.
Sí, que fa un moment hem parlat de tomàqueres.
Al final li faré la colita de l'Eugenio. He dit culo.
Però a veure, però el tomàquet no...
Tomàquet!
Si no hi ha tomàquera, no hi ha tomàquet.
Sí, però estem parlant d'unitats de tomàquet. En 12 unitats, 12 tomàquets, sí, tomàquets,
és tomàquets. Que, però aquí hi havia una tomaquera sola.
No, hi havia diverses tomaqueres que van fer 12 tomàquets, i a la Terra la mateixa quantitat va fer 100. Això, per exemple,
100.
100. Per tant, vol dir que les condicions... Això és molt interessant per veure per què. Per què les condicions
perquè
no són
tan òptimes. Perquè no estaven ensulfatades, que has de tirar sulfat de coure.
Pot tallar una estoneta, que hi ha molta gent...
Això ja ho estudiarem.
Que li està a punt de petar una.
Així, qui ho diu?
Plasta, doncs bé, diuen oients que m'ho estan...
Doncs fent aquest experiment, què passa? Va desaparèixer un tomàquet i es va culpabilitzar el Frank Rubio, que era el...
Què és Frank Rubio?
Era l'astronauta que s'encarregava de cuidar aquests tomàquets.
Se'l va fotre.
Bueno, doncs se l'acusava una mica, mig en broma, de si se l'havia menjat. Que ell,
hi havia un motiu. En vam parlar fa uns mesos de Frank Rubio, que estava a l'estació, havia de baixar amb una càpsula Soyuz, i hi va haver un problema amb les càpsules i es va haver de quedar 4 o 5 mesos més allà dalt.
Sí, de fet va batre el rècord.
Potser es va fotre el tomàquet perquè el panorama va dir almenys no va tenir un tomàquet.
Penseu que va estar 371 dies a l'espai i ara que ha tornat, ara la resta que estan a l'Estació Espacial Internacional han trobat el tomàquet. No han dit a on ni com, o sigui, és una mica misteriós, però l'han exculpat. Penseu que és un tomàquet que ha fet 2,5 centímetres, o sigui, era un tomàquet petitet. Un cherry. Sí, era una mena de...
No et toca la dent al cherry,
De cherry.
I no trobo que no té gust. Heu trobat que no té gust?
Sí.
Té gust.
Depèn molt dels cherries.
El cherry pera.
Cherry pera?
El cherry pera és boníssim.
Ara cherry pera.
Sí, hi ha molt tipus de cherries.
Jo l'han trobat.
No, no ho han dit.
Però què va anar? Se'n va anar volant i es va col·locar amb
el... Bueno, és que, esclar, com que no hi ha gravetat...
Sí, sí.
Però Ell diu que va estar...
Tota la tarda han d'anar dient el que els hi rota, els dos.
Però ara qui ha dit qui s'ha queixat, ara?
Bueno, doncs...
Ara imagina't.
Ell va destinar...
No, és que no vull imaginar res.
12 tomàquets...
Silenci.
Heu de pensar que el Frank Rubio va dir que va dedicar en total, sumant el temps, com 17 o 18 hores...
Jesús.
Buscant el tomàquet en la seva permanència a l'Estació Espacial Internacional, perquè no entenia on s'havia ficat. Clar, penseu que a l'Estació Espacial Internacional
hi ha molts racons,
hi ha moltes coses. Era un tomàquet petit. Ell va baixar, hi havia aquesta, se li feia mofa sobre aquest tema del tomàquet, i ara els seus companys l'han exculpat i han trobat el tomàquet perdut.
Era el pocholo de l'Estació Espacial.
Sí.
¿Quién me ha robado mi bolso?
La mochila.
¿Quién me ha robado?
No, i era que li havien trencat. ¿Quién me ha roto?
Hosti, quina memòria.
Home.
De fricaditca.
Sí,
perquè això és memòria de fricaditca.
Sí, ¿quién me ha roto la mochila?
Sí, per tant, aquí era ¿quién me ha robado el tomate?
Al final...
¿Y quién me pone la pierna encima?
Sí, l'han trobat el tomàquet.
Sí, han trobat el tomàquet.
I no se sap res més.
No se sap on l'han trobat ni res, però l'han trobat.
I l'experiment un desastre.
No, home, és molt interessant veure, ara hem de veure per què no ha fet tants tomàquets les tomaqueres, senyor Marcelí, perquè hi ha 12 tomàquets de X tomàqueres. No sabem quantes tomàqueres
tenien. Ara, si la producció són 12 tomàquets xerri i 2 centímetres i mig, la humanitat a la que marxi de la Terra passarà molta gana. Es calaran uns amb els altres. Escolta, abans que marxis, els pingüins...